Bon dia i benvinguts un matí més de dissabte a l'espai de Ràdio Falset, La Finestra. Tot seguit començarem aquest espai amb el programa Rodamón, amb Jaume Martí i el Jordi Pellejà. Tot seguit, l'espai literari Trasbarrat, amb l'Agustí Massip i l'Àngels. Al voltant de 12:45, l'informatiu, amb Jordi Perelló. I al voltant de la 1:10, la tertúlia amb l'Hora del Vermut, dirigida per Jaume Borràs. Esperem que sigui del vostre grat i fins la setmana que ve. Gràcies. Bon dia i benvinguts un dissabte més al Rodamón. Un altre mes ha passat des de l'última vegada. Ja som a la primavera, comença a fer més bon temps. Aquesta setmana hem tingut una setmana típica de primavera, de temps d'alt i baixos. Jo aquesta setmana m'agradaria fer-vos una mica de calendari de dues coses que crec que si les voleu aprofitar, les podeu aprofitar. Són dues excursions que hi ha, una per aquest mes i l'altra pel mes que ve, que les dues me l'han recomanat. Ara, això sí, és per gent que físicament han d'estar bé. El Martí ja m'ha dit que hi vol anar. Una és el dia 30 d'abril i és una ruta a peu que és puntuable per les curses de muntanya de la Federació Catalana d'Excursionisme i és la de Riudoms, la Mola Riudoms. És un total de 53 quilòmetres. Vull dir, s'hi apunta gent de tot tipus, gent que va a córrer, gent que va a passejar i gent doncs, que va a estar lluny d'arriba. L'altre és pel mes que ve, és pel 14 de maig, és abans de que nosaltres tornem a fer el programa, per això us la dic avui, que és la de Paüls, que l'organitza el Centre Excursionista de Tortosa, que també és per la part dels ports i també m'han dit que és molt, molt maca. Si voleu més informació d'aquestes dues curses, podeu posar-vos a la pàgina web www.feec.cat. Allí trobareu tota la informació d'inscripcions i tota la història aquesta. Jaume, t'animes a anar amb una excursió d'aquestes o què?
Home, sí, però me les coneixo bastant, aquestes tirades de 50 quilòmetres, jo no les puc, eh?
Per què no les pots?
Impossible.
Però si hi ha gent de la teva edat que hi va passejar. Sí, bueno, a mi m'han aconsellat sí, gent però, de la teva edat.
Però jo l'endemà he de tornar a treballar, eh? És un problema.
Però aquest és el 30 d'abril, l'endemà és la festa, que és l'1 de maig.
Ja, ja, però és que quedes endolorit 3 o 4 dies, eh?
Vols no dir? Tens, tot i fer-la tranquil caminant.
Sí.
Gent les, com vosaltres que sou acostumats a caminar.
Les que la gent són curtetes i aquestes són més modestes. Però aquesta de 50 quilòmetres, jo no puc.
No?
Impossible, jo no te l'aguantaria, eh?
Bueno, doncs la de, l'hem de fer la de Reus Parades. Aquestes són 40.
Bueno, por Déu-n'hi-do, eh? Quan arriben la gent a dalt a Parades, foten una cara que no ho veguis. Que no ho veguis.
Bueno, on anirem amb tu avui?
Pues avui anirem amb una zona de tranquil·litat.
Sí?
Molt de meditació.
Sí?
Més aviat.
Vinga, doncs, anem-hi.
Doncs molt bé, Jordi, tal com has dit tu, eh? Avui era una mica diferent de les altres.
Sí, avui que... no hi havia jota.
No, avui no hi havia jota,
la
guardarem pel final. Perquè
aquesta... Ah, n'hi haurà.
Ah, ah. Aviam, aquesta xerrada d'avui d'excursió és més aviat als vols de Setmana Santa i que més propi de posar una peça així pel lloc on anem, perquè serà una excursió que anirem doncs, a dalt a Creu de Santos. I bueno, ja dic, aprofitant aquests dies de Setmana Santa, si fa bo, pues la gent pot gaudir d'un lloc esplèndid. Això queda a la Vall de Cardó. Oh. Vull dir, és molt maco perquè hi ha el monestir que es va fundar a l'any 1605 per un monjo carmelità que es deia Pere Pau Rebull, de... precisament havia nascut al poblet petitet de Gavadà. No sé si alguna vegada has anat per la carretera de Tivissa a l'Hospitalet i abans d'arribar a Vandellòs trobes un desviament que et fica a Gavadà. Te porta en un poblet molt petit, que només hi ha unes 10 cases, i allí va néixer precisament aquest monjo, que va ser el primer que va fundar doncs, la comunitat a dalt. Era carmelità, eren els primers monjos carmelitans que van haver aquí a la província de Tarragona, i buscaven un lloc de tranquil·litat que el van trobar, perquè realment és una zona que te fa no meditar, te trobes amb una tranquil·litat absoluta, no? I encara ho havia de ser molt més abans, quan hi havia els salts d'aigua que hi havia en tota aquella gran muntanya. Cosa que avui dia, a veure, m'ho pots veure, perquè veureu que passejant per allí dintre els interiors d'aquesta gran vall hi arriben a haver fins a 14 ermites a dintre. Moltes estan derruïdes, quasi mig derruïdes ja pràcticament, i entremig doncs, hi havia les fonts que anaven sortint i brollant totes les aigües. No? Hi ha un salt d'aigua, que precisament és el que hi ha al peu d'on hi ha el balneari de Cartó, que tira 160 metres d'alçada. O sigui, on sortia l'aigua saltava 160 metres d'altitud. Era molt maco, eh? Era una zona que s'ha de reconèixer que els flares allà on se posaven, s'hi posaven perquè sabien que era el millor punt, eh? A tot arreu, eh?
Però, i ara per què no hi ha aigua aquí?
Pel pues, si aneu a fer aquesta excursió, anireu veient que sí, hi ha una planta embotelladora, que aneu trobant unes trapes d'acer inoxidable molt ben tancades i tots els brolladors d'aquestes aigües que hi havia estan totes desviades amb una gran planta que hi ha baix al fondo. A veure, ells ho tenen com a comerç, suposo que ara duran fer algun determini perquè precisament ha estat això molts anys perdut, a la bona de Déu, i ara sembla que hi hagi un gran interès perquè això és la Casa Pasqual, que és Nestlé, que em penso que s'ha animat a voler fer allí un balneari una altra vegada de cara al públic. O sigui que podem veure la millor, potser, si arreglen el restaurant i tot el que hi ha, podem veure salts d'aigua, que la millor no serà l'aigua que brollava, sinó que pot ser un circuit,
sí.
Però que la millor que la gent aniran per fer una cosa maca i ben feta.
Però volen aprofitar el balneari que hi ha ara.
Volen aprofitar el balneari, es veu, eh? L'estan reformant ja.
Ah, ja estan reformant, no?
Sí.
Ah, doncs molt bé, no?
Jo l'última vegada que hi vaig entrar en aquest balneari era preciós, vull dir, me van deixar entrar perquè coneixia el guarda que hi havia i em va deixar entrar dintre a l'interior de tot el que és les dependències. I encara jo vaig poder veure, encara en aquella època, la primera vegada que hi vaig entrar, veure els menjadors era una cosa molt elegant, era molt maco. El lloc que hi van haver els frares, també, l'església que també tenien muntada dintre, que jo la vaig veure amb els bancs i tot perfecte, bé, encara, perquè això fins a l'any 1965 va estar funcionant aquest balneari. I anava gent d'una certa, vull dir, categoria, vull dir, no hi anava gent normal. Vull dir, hi havia gent que estava molt ben aposentada i es podia permetre el luxe d'anar a aquests llocs. I les cunyes, pensa que jo vaig veure les cunyes encara abandonades, hi havia les olles d'alumini escampades per allí dintre, que feia hasta com a pena. Vull dir, jo la gran alegria ha sigut saber que hi ha interès en tornar-ho a posar en marxa i arreglar-ho i a descentar-ho, perquè realment és un paratge preciós.
Bé, la firma que hi ha darrere ho pot fer.
Sí, home, i a més hi ha capital suficient com perquè puguis respaldar una inversió d'aquesta manera. Molt a part bé. De que creara postos de treball en aquella zona, i tal com era abans que hi havia el servei, pràcticament tot era de la gent de Rasquera i més aviat dels pobles d'allí de la Rodalia. Bé, l'excursioneta pues, us la farem pues, per dins, com us he dit, a la Vall de Cardó, i teniu en compte que no és molt pesada, serà d'uns 2 hores i 15 minuts aproximadament entre l'anada i tornada. Vull dir, si un la vol fer ràpida, doncs la farà ràpida, però si no també la pots tirar amb tranquil·litat. Vull dir, fas parades, t'agrada veure les ermites o passejar per dins aquests passejos que encara existeixen ara, el que estan és una mica embrossats. No? Hi ha un desnivell d'uns 300 metres d'altitud, des del punt de partida que tindrem fins dalt a la Creu de Santos, i llavors ja us he dit que hi ha uns 6 quilòmetres, quasi uns 7 quilòmetres aproximadament, entre l'anar i el vindre, o sigui, és un passeig. Bé, aquest recorregut comença des de baix de la part del pàrquing, on trobareu a baix a l'aparcament del balneari, i s'agafa un antic camí de carro que, superant el coll del Mortero, condueix a Tivenys. Hem d'agafar aquest camí, però al cap d'una mitja hora de camí, a l'esquerra, d'un revolt surt un vell camí de ferradura, assenyalat amb fites de pedra, O sigui, hem de vigilar que aquest recorregut no està senyalitzat amb banderoles o pintades. O sigui, no, ha sigut una cosa que potser al ser una zona privada, pues la gent no han arribat a ficar senyals o coses ben fetes, tal com ara podria ser que es fes una cosa correcta i ben feta. Bé, llavors agafarem aquest camí de ferradura, assenyalat amb fites de pedra, com us he dit, i fins a arribar al cim. Hi trobareu dos bifurcacions abans del portell de Santos, que s'han de seguir a la dreta sempre pujant. I des d'aquí doncs, hi arribem a la Creu de Santos, 941 metres d'altitud, i des de luego la Creu de Santos té dos noms, no us ho he acabat de dir. Se diu la Creu de Santos, com a d'ellos, però la gent de Rasquera li diuen la Xaquera. No acabo de saber encara ara per què li diuen la Xaquera, vull dir, tot té un... No, em sembla això de Xaquera, sembla un nom de jaqueta, no? O algo així, o jeca. Però, bé, la realitat és que està molt més coneguda com la Creu de Santos, això des de l'Ego. Des de dalt de tot d'aquesta altitud de 941 metres, pues hi ha una panoràmica fantàstica perquè veureu tot el Priorat als vostres peus. La part del Montsant lo seguiu però complet des de dalt a baix. Al darrere veureu el Pirineu i si us gireu al darrere pues veureu tot el que és el Delta, que és una miranda esplèndida per l'altitud més que res. I des de dalt pues, no us diré el mateix que sempre diuen, amb un dia clar... se veu Mallorca, quasi tothom sempre diu el mateix, no?
Sí, sí.
Pues bueno, també, amb un dia clar, també podem veure Mallorca. I bé, ja que aquesta excursió us l'he fet així una mica curta i els vols d'aquesta manera, vull dir, hem posat una peça de música recordant el Mozart precisament, i siguen Setmana Santa, i ara ja ens despedirem doncs, amb una peça pues, una mica més moguda, que serà la que ara sentireu a continuació.
Molt bé.
Aixeca muntanyes i l'aigua les esculpeix. La llavor que porta el vent amb l'alè del sol ja creix. Hi ha un racó del Pirineu, és on el riu Ebre neix. Aigua dolça, aigua salada, en una dansa constant. Fan anar el mar de recules i el riu ja tira endavant. Mireu quina meravella i quin prodigi més gran. Van arribar-hi fenicis, grecs i romans, també el poble de Mahoma, afegint-se als cristians, van fer la terra més rica i ara són tots catalans. Thank you. vent, el sol i la terra, amb l'aigua són font de vida. Si no som enraonats, ens farem una ferida que ens deixarà malparats i amb la casa destruïda.
Bé, doncs, avui ens acompanya el senyor Mariano Vilaplana. Ell va néixer a Riba-roja, als 4 anys se'n va anar a viure a Flix, de més jovenet se'n va anar a viure a Cornellà, a l'adolescència torna a Flix i un dia, sense quasi bé ni pensar-s'ho, s'apunta a una fàbrica per marxar cap a Alemanya. És un dels immigrants espanyols que van anar a treballar a Alemanya. I ell mos explicarà la seva experiència. Bon dia, Mariano.
Bon dia.
Com va?
Bé, bé.
Explicaves fora de micro que un dia al teu poble de Flix, fent olives,
sí.
No?
Sí, sí.
Sentes que unes senyores diuen... A l'arquímia estan apuntant gent per anar cap a Alemanya.
En aquells temps era electroquímica.
Electroquímica. Sí. I tu, sense dir res a ningú, dius ara torno.
Em vaig apuntar, sense pensar molt més.
I per què?
Mira, em va vindre així.
Te va caure bé?
Era una mica així, rodamons, jo, per si.
Sí, no, estava solter?
Sí, sí.
No tenia res a perdre?
No. Jo, doncs, mira, van dir que apuntaven allà, doncs allà me'n vaig anar. I allà, doncs, allà me'n van apuntar, no em volia apuntar, perquè em deia, tu no ho necessites. Hi havia gent que verdaderament ho necessitava, que treballaven a una empresa de Mirotrapat, allò de prestamistes, i aquella gent, doncs, claro, necessitaven, perquè guanyava 4 rals. O sigui, que es treballava bé per menjar, per poder menjar, no hi havia més. però jo veia que gana no em tenia, jo que estava bé, no faltava un duro, però no en tenia 10, no? O sigui que estava bé. I pues, vaig anar cap allà. I, bueno, pues, vaig anar cap allà, pues, cosa, experimentar coses noves i és fort.
I arribes a quin poble d'Alemanya o a quina
allò
ciutat?
Allò va ser a Frankfurt-Hex. A Hex, diguem, sí, no? Sí. Però és de Frankfurt i és com ara, és un poble que està junt amb Frankfurt i allò que s'ajunten els pobles, com ara passa per exemple, Hospitalet i Barcelona, no? Junten, sí, i així, sí. Pues, i es diu Frankfurt-Hex, no? I allí, pues, bueno, d'allí primer anem a estar pues, un temps en una residència en un poble del costat, es deia Kriftel. I allí, pues, mira, en una residència, ens posaven en residències, no anàvem amb contracte d'aquí, no?
És d'aquí, d'aquí tu marxes tot arreglat, sí, sí, tot sí, organitzat, sí, amb autobús, amb revisió, tota la gent que s'havia apuntat.
Sí, sí, revisió amb metge i tota la pesca.
Bueno, aquí?
Aquí, a la fàbrica de Flix. Venien metges alemans i ens passaven revisió, bueno, havies d'anar en condicions, no hi havia més. En aquell temps era tot controlat, la migració no és... Allò de dir, vas a les bones, no podies.
No venies com venen ara aquí
els
d'Àfrica amb patera, no?
No. Allí anaves, si hi ha alguns hi anaven, però podien entrar, perquè te donaven, per exemple, si anaves de vacances a la frontera, el primer que et dies, bueno, vas de vacances, tens per estar 15 dies allà, que és el que et deixaven estar. Però després t'havies de venir cap a casa, vull dir que... Ara, pues, molts pues, anaven a l'ambaixada, per exemple, tornaven a sortir, anaven a França, a l'ambaixada alemana, i allí pues, els hi feien un paper per a poder fer un contracte de treball i ja pues, arreglaven. Però molts van anar així, però
los
la majoria... Els que anaven
així era perquè aquí, com si diguéssim, no els volien allà? M'entens el que vull dir? És a dir, els que anaven així sense marxar organitzats des d'aquí és perquè aquí ja els hi van dir que no?
No, això no. Molts que anaven a l'aventura, que o sigui, que vale. No s'anaven a apuntar. Hi havia punts, hi havia temps que, hi havia, per exemple, pues, s'apuntaven a Barcelona, a la migració, coses d'estes, no? I a Madrid, i, bueno, a la fàbrica, a Flix, pues, va ser a través de la fàbrica de Flix. La fàbrica de Flix pertenixia a la Hex, no? Que era la fàbrica alemana que anem a anar a treballar nosaltres. Els de Flix tots anem a anar a treballar a la fàbrica aquella. Els de los altres puestos, Barcelona, Madrid, de lluny fos, aquells anaven, ja els donaven contractes de treball a diferents puestos d'Alemanya, no? I era anar d'aquí, anem a anar a Irún, allí anem pujant tren, ja, i anem passar, a, diguem, cap a... tota la nit a França i després a parar a Colònia. Ells hi anaven distribuint la gent pues, cap a tots els puestos d'Alemanya que necessitaven la gent, que ja venien al seu contracte, al seu treball i al seu puesto de viure, o sigui, de vivienda. No? Els donaven, per exemple, jo la residència que vaig anar, pues, una residència que l'anem a estrenar altres en aquell temps, pues, que et diré, allò era una cosa moderna que nosaltres estàvem molt atrasats.
Que eren apartaments?
No, eren habitacions, però diguem, en una residència, un edifici que tenia 5 plantes, per exemple, i a les habitacions pues, eren per a 2 o per a 3 o un, no? I allí pues, te posaven a viure. Jo, pues, bueno, digués, busca't un company o en una habitació de 2, que és un noi que per cert va morir, un noi de la Fatarella que vivia a Flix. Anem allà, estem a l'habitació, oi? Tenies la teua habitació, després tenies la gent que cada dia limpiaven, allí tu només tenies que fet el llit, això sí, però limpiesa...
I el menjar, com us ho feu, el menjar?
El menjar me'l havien de fer nosaltres.
Us l'havíeu de fer, però tenia un lloc a dins?
Sí, unes cunyes, anaves allà, tenies la teua armari, anaves allà, i tu tenies el teu plat, el que fos, allí, i després l'habitació tenies com a doble habitació, on hi havia una taula, unes cadires, tenies el teu lavabo a la part... Bé, vull dir que era una cosa bona. Hi havia puestos, hi havia gent, la nostra fàbrica potser era una privilegiada, no sé, però hi havia gent que, per exemple, pues, anava i havien d'estar en barracons, sols hi visió de d'altres empreses constructores, empreses d'això. Però vull dir que el de més bé. I com ens tractaven? Pues, bé, o sigui que si un te tracta malament és perquè tu vols que tracten. Ni més ni menys. Tu t'has d'adaptar. I tu has de fer en compte que tu vas allà, no cal rastrejar per terra, però t'has d'adaptar. Saps tu que si vas, per exemple, en un bar, pues allí veus que tothom parli fluix, parli bé, a la seva forma, no vagis cridant ni foten juerga, que no hi vagis, pel menys abans, eh? Ara hi canvia una mica, però abans no, i tu t'has d'adaptar amb ells. El treball, tu fas el teu treball i no et penses que els ells te fotran el treball pitjor per a tu, perquè si tu et posaran en una a treballar, ell ha de treballar en un alemà, ell ha de treballar igual que tu, ni més ni menys. Ara, que no, el primer dia vas allà, no pots, per exemple, dir, bueno, pues jo vull fer la feina d'aquell oficial, primerament, l'idioma. Segon, que no ho saps, perquè, per desgràcia, teníem aquí a Espanya, passava que anàvem la gent sense oficis, comprens? I això, pues, no es pot adelantar així. I aquesta gent, perquè has de fer compte que en una fàbrica costa molts quartos, ensenyar aquella gent fins que ell pugui fer la producció que és necessari, no? Això costa molts quartos, i clar, pues lògic és que tu, el primer, pues, guanyes, que igual que un alemà que et faci el mateix treball que tu, eh? No,
sí, sí.
No dir l'estre estranger el paguem per quatre, no. Allà teníem un contracte i mos pagava igual. I, per exemple, teníem, allà on treballava jo, teníem una producció que teníem un 40%, d'un 38% a un 40% de beneficis de la producció. Pues igual me'l donaven a mi, que li donaven a qualsevol. Jo que la cosa està bé. Ara, pues havies d'estar, pues, jo que he adaptat. N'hi ha que no volien adaptar-se. No? La paraula que més se sentir molta gent, a mi los Marcos, los alemanes que les den por ahí. Això no és. Perquè t'has d'adaptar, procurar dependre, eh? Que no hagis d'estar sempre pendent d'un que et porti i t'interpreti les coses. Tens? Mm-hmm. Però n'hi ha molts que no van
reconèixer.
I, claro, també, pues, descontents. Si tu ho busques... Jo no vull tenir problemes.
També, no?
Vull dir que tu ho has de respectar perquè et respecta. Això és el primer.
Però suposo que l'alemà com a llengua també deu ser una barrera difícil, no?
Sí, però una vegada la domines, per exemple, pues, que sé jo com que no domino l'anglès, m'apareix l'anglès més difícil que no l'alemà.
Clar.
Perquè l'alemà, tal com se pronuncia, tal com s'escriu. L'anglès, no?
Però costa, eh?
Bueno,
va haver un dia que va haver una senyora que la vaig conèixer, així estava precisament és de Porrera ella, i és mestra, i a més, doncs, clar, lo parla bé, a la perfecció, però em va fer gràcia perquè parla amb la boca molt oberta, eh?
Bueno, depèn del que dius.
Pronunciant molt la A, per exemple,
sí.
Ja saps que això...
Sí, bueno...
Diu, costa molt, deia ella, costa lo parlar
aquest
idioma.
Si tu només has d'aprendre, per exemple, que sé jo, per exemple, la O i la E, que es diguin juntes. Per exemple, si veus tu, una O en dos punts és E. O sigui, O, E, ho has de dir junt, per exemple. Eh? Després hi ha la U i la I. Estos que porten la U, que porta dos punts, és I. O sigui, la U i la I has de dir, ho has de dir junt. L'únic, les úniques coses. Bueno, hi ha cosetes que... Però vull dir que... Per exemple, si al final hi ha, que sé jo, una I, una E, la E no es pronuncia, no? I en canvi, a vegades la E se diu com la A, però això ja depèn.
Però te vas tindre que adaptar amb tot això, clar.
Bueno, jo només sé una cosa, que als 15 dies s'havia comptat de 1 a milions. I jugar al subestat allà el treball, sense quartos, que no en teníem, i en quartos no m'agrada mai. Pues jo que he jugat un subestat en les cartes i dient, com te fas? Collo, pues, d'aprenent, no?
Però no teníeu professors ni gent que us ensenyés...
Va bé, professors, va bé. Jo me van enviar, ves, home, ves, jo el jefe de la secció, un tal doctor Goten, venga, vaig allà. I quan vaig anar cap allà, dic, collo, pues, he d'aprendre on esté. Si pronuncia molt malament... Si jo li pronunciava malament, era espanyol i resulta que...
Ah, va, era en espanyol que us feia classe d'alemà.
Però ells, que ell lo pronunciava tal com llegia, no?
Clar.
O sigui, com se llegís, no? I claro, lo que diem la I, la E, pues ell també ho dia i me'n vaig tornar. Com és que ha tornat? Home, però com he dit, dependre. Si pronuncio jo millor que ell, no? O sigui que...
I una cosa, el règim de l'època d'aquí, el règim franquista, com ho veia que els espanyols marxessin a treballar a Alemanya?
Els hi convenia.
Els hi convenia, per claro. Què?
Home, perquè aquí, per exemple, pues, tenien molta, li sobrava gent i, claro, hi havia treball, però un treball que, com que no estava remunerat, i, claro, pues, falta de divises, ens ho feia compte que tothom marxava perquè ho pogués comprar el pis aquí o la casa o el que fos. Entens? Uh-huh. I claro, això eren quartos que d'entraven, molts deixaven aquí la família, eh? En aquell temps, pues, sí, que sé jo, jo sé que per exemple a la fàbrica de Flix, quan jo vaig marxar, a la desena se cobrava 400 pessetes.
A la desena?
A la desena.
Què és la desena?
Què és la desena?
Cada 10 dies. Uh-huh. Abans se cobrava per desenes, no? Claro, eren 1.200 pessetes al mes, i claro, allà deies, collons, un que anava, i ell se mantenia, i podia enviar 4.000 pessetes a casa, pues ja era, clar, això ja són divises que t'entren. Uh-huh. Com jo, per exemple, pues, la casa que tinc, pues, l'he comprat en quartos allà i l'he pagat.
Sí.
Entens? Pues, això tot és divises que t'entren. Entens? Això pues, és una cosa que els hi convenia a tothom. Jo, en Franco, no, jo no deixem estar la política, sí, però sí. Pot tindre una cosa molt bona, que entre els espanyols anem ser els millors que... És, diguem, que teníem era que estàvem, per exemple, al seguro d'allà, podíem anar aquí, pues, sabe, estava tot molt ben contractat en el règim d'aquí, en lo, quan Franco. Franco va voler assegurar això. Que nosaltres, per exemple, si anaves allà, tenies el seguro, te cobria el d'aquí, tot. Vull dir que això estava ben muntat, cosa que no tenien d'altres nacions. Com ara Portugal, sí, sí, sí. Coses d'estes, no?
Perquè que... vosaltres que vau ser els tercers com si siguin immigrants, perquè sí, em parlaves que sí, primer van anar sí. Portuguesos i italians.
Allà el primer que es va anar va ser l'any 60. L'any 60, van ser, alguns abans ja havien anat així com dia de vacances i pogueu buscar un contracte de treball, sortir i tornar a entrar. Vull dir que alguns així, però el que és l'immigració, el fort, va ser l'any 60. L'any 60 fins al 65, eh? Va ser fort. I, bueno, pues hi havia gent, allí va haver, pues, va arribar a haver d'espanyols 180.000.
Uau! Sí. 180.000 espanyols
sí.
A Alemanya?
Però al cap de l'any 70 m'apareix que n'hi ha uns 40.000. Vull dir que la gent...
Van anar a fer fortuna, vaja.
Van anar, van comprar el piset i, clar, molts anaven... Estic fent compte que anaven sense la família.
Sí, sí, sí.
Tenien aquí la dona, els crios, i lògic que és... No?
Que torna a ser.
Sí. Jo, per exemple, pues, vaig tindre oportunitat de tornar, que la fàbrica que vaig a la Canonja, a la Hex, pues, enviaven, o sigui, m'ho van dir, per vindre aquí. D'allà buscaven distiladors sí. I podia anar-hi. Bueno, vaig anar a mirar, però no, ja no vaig anar allò de dir, pues venga, primer vaig vindre a vacances, m'ho vaig mirar, vaig estar allí... Vull dir, quan? I en aquells temps era 40.000 pessetes. Era la tercera part que guanyava jo. Vull dir, no m'interessa. Primerament, busca't vivienda i tot. Vull dir que, no pel treball, el treball era igual, perquè coneixia el tema.
I també dona la casualitat que tu et vas casar amb una noia immigrant, també.
Sí, sí, sí.
Quan ella tornava, tu sí, la coneixes, no? Sí, tornava per quedar-se.
Sí, sí.
Té la sort o la desgràcia de conèixer-te tu i torna cap a Alemanya, no?
Això. Vaja, doncs pues jo, claro, jo venia de vacances i ella es volia quedar, però després ja mos anem conèixer pel camí. Després vaig anar a Madrid, que ella és de Madrid, no? Vaig anar allà a Valdemoro, sí, bueno, sí. Pues, a conèixer els pares, coses d'estes, i
a pedir la
mare. Ella va tornar. Algo així, no? Bueno, mirava sa mare per descans i me mirava així de rebuig, un català, no? Però bueno, bé.
I allí va
ja fa 41 tindre... anys, mira.
I vau tindre família, vau tindre sí, fills?
Tres.
I quants n'hi ha a Alemanya ara?
Una.
Sí. Vosaltres dos han tornat cap aquí.
Sí. El noi està aquí i la gran pues, està a Màlaga.
Molt bé.
Tinc quatre nets...
I tu tens relació amb Alemanya ara, doncs?
Bueno, relació així...
Vull dir, hi vas?
No, de fa 10 anys que no hi anem més.
10 anys?
No.
I l'última visita que vas fer la vas veure allò molt, molt diferent?
Ha canviat molt, ha canviat molt.
Tu creus que l'ha afectat, ha absorbit tot el que és l'Alemanya de l'est?
Molt, molt. Tu has de fer un compte que Alemanya abans tenia molts quartos, l'estat tenia molts quartos, que estava desitjant que algú els hi demanés quartos. I a la Junta se van pondre tots aquests quartos en un any. I, claro, la Seguretat Social, per exemple, no? Teníem uns avantatges, un servei estupendo. Però, claro, aquella gent, la caixa de la Seguretat Social d'ella no tenia un ral, no hi havia res. És que no hi havia res. No hi havia res que tingués un valor, no? I, claro, pues, dies de pagar la dentadura, que si les agafes tot per ajuda. Cara pago avui, ajuda a l'altra Alemanya. Encara m'ho descompten a mi. Jo que...
A la teva nòmina.
Sí. Cosa que la renta mitjana la tenen més alta ells que l'altres. Ara explica-t'ho.
Però no? El caràcter de la gent d'allà d'Alemanya, vull dir, saben fer pinya en un moment determinat. Ara, per exemple,
sí, sí,
he sentit comentar doncs, de que es veu que doncs, per motius del que sigui, doncs, la jornada de treball doncs, l'augmenten 2 hores més, que se les quedarà a l'estat.
Bueno,
però això, vull dir, això ho fan allà.
Sí.
Però si ho proposessis aquí, s'armaria una guerra civil aquí, eh?
Bueno.
Vull dir, és completament diferent la forma de pensar d'uns amb
bueno, altres. Bueno, també van estar luchant, per exemple, els sindicats que volien les 35 hores. Per exemple, 35 van baixar 38, no? Bueno, però ara, si bon que és necessari, doncs pues diran, vinga, a treballar 2 hores més. Entens? O les que siguen.
Pues ho faran, eh?
Ho van fer després de la guerra.
Ja, ja.
Després de la guerra la gent va pujar. Amb l'ajuda dels americans van pujar a Alemanya, que no hi havia res. I no cobraven, els donaven uns tíquets per poder, que anessin allà per menjar. Però ells van fotre l'ombro allí i vinga espenya. I amunt estan, van estar. Ja ho sabeu de sobres, que Alemanya pues, va ser la més alta d'Europa. No? Millor que...
Home, diuen que això que va fer amb l'Alemanya de l'Est només ho podia fer una economia com l'alemana. Eh?
Oi, claro, és que són vora 17 milions.
D'habitants
allà. I ara agafa, tu has de fer en compte que, encara com si fos avui, ho veig, allà a Frankfurt mateix. Van obrir les fronteres, podeu passar. Que la gent al passar ja els hi donaven 100 marcs.
Això els de l'Alemanya de l'Est?
Sí. Tu calcula, venien tots els travis, els travans aquells, el cotxe de plàstic,
sí, sí, sí.
Venien tots cap allà. I el que feien, pues, claro, els hi donaven 100 marcs. Perquè el seu marc no tenia valor, cap. Era paper. Bueno, valor, qualsevol paper d'estos era tenir més valor que un bitllet d'aquells. Entens? Doncs pues bueno, aquella gent s'abocaven. Pues, com? A comprar plàtanos, que no podien comprar allí, a comprar taronges, a comprar allò, ben aquí, els supermercats allò, se fotien allí. Bueno, aquella gent pensava que se'ls havia d'acabar. Comprar i vendre-ho cap allà, no? I després ja ve vendre la bonificació. I després, al vindre la bonificació, pues van dir, bueno, canviar 2 per 1. No? Per exemple, un marc d'ells els donaven 2 d'aquí. Entens? Tu calcula. Després allà, pues, estava tot derruït, així que estava tot perdut. Les cases, diguem, les cases històriques, tot sense rebussar, tot fet una porqueria. Bueno, pues Alemanya, venga. Vinga, i vinga. Llavors va acabar els quartos. Les autopistes d'allí que tenien, vull dir que n'hi ha un tractor i que hi podies anar. Tot era clots. Pues vinga, autopistes noves, carrers, això.
Com l'economia l'ha esfonsat entre els mateixos.
La Mercedes, la Opel, van allà, doncs pues vinga, hem de fer fàbrica allí perquè tinguin treball. Que no funcione. El per què? Ja és una mica més política, això. No? O sigui que pues allí pues aquella gent pues clar, se'ls ha de mantindre els que no.
Però avui actualment encara estem així? Encara estem
també
així.
Estan millor, ells estan bé, no els hi falta, eh? Perquè,
però el que és l'economia alemana encara ho arrossega, això?
Sí, s'arrossega molt, l'economia alemana s'ha ressentit molt i està molt per baix, el treball, tot està molt més d'això. Està molt, molt baix. Per què? Pues, si, per exemple, la producció alemana sempre, si vosaltres potser ho heu sentit dir, la qualitat era la millor. Però la qualitat, resulta que perd clientela, que no, quan no n'hi ha, compren lo barat. I, claro, ells pues, no poden produir tant. Hi ha nacions, com a Japó, que produeix molt més barat, no? i tu, una nevera alemana és millor, però en aquella pues, passaràs 10 anys i l'altra 12, pues, per pagaràs aquella, de 10. De moment surts el pas. I això pues, repercutix tota Alemanya. Tens?
Això és veritat. Això passa, per exemple, amb articles de ferreteria.
Igual.
Pues, amb l'assumpte de ser, pues, bueno, hi ha eines fantàstiques, les alemanes, però el que ha dit ell és veritat. Cal veure els preus aquests, quan no hi ha calés, la gent compra lo barato, a vegades, no?
Sí, clar.
És evident, vull dir, llavors el mercat s'estabilitza, vull dir, no... El que sí està clar és que els millors productors són ells.
Sí, no, no.
Els millors no són ells.
Clar,
el que passa és que els japonesos els han aixecat molt perquè han copiat molt. Entens? I què fan?
Japonesos o xinos?
Japonesos.
Oh, japonesos.
Ara, els xinos ara pot ser els xinos.
Ara vindran els xinos, ara.
Sí.
Així els japonesos també són de produir sí, plans sí, sí, de cos.
Sí. I els japoneses es de fer en compte que en tot, per exemple, jo tens una càmera tu, per exemple, que n'hi ha una igual que és japonesa, que és jàssica.
Sí, sí, sí.
I és igual. Jo uso, per exemple, els objectius per aquelles càmeres que són japonesos. Pues tot això, per repercutir. Aquella valia, per exemple, 1.200 marcs i els japonesos valien 400. Pues claro, el que vol dir això, pues una càmera així, pues compra el japonès.
Ja, ja.
La qualitat, hi ha bastant que discutir, perquè puc comprovar. Uh-huh. O sigui, puc provar això. Entens? Pues, i això és el tema, diguem, que hi ha. I, claro, després hi ha molt que el medi ambient pues, se'ls hi ha fotut molt damunt. I passa, la producció, pues, la química en la que jo estava, pues, s'ha anat fent més a fora. Per què? Perquè allí pues, ja no et deixen aixecar el cap.
És que els alemans, mediambientalment, ho tenen com a molt clar, no? Van molt...
Però és que és massa.
Massa exagerat, ho trobes?
Per exemple, diguem lo friquent, això per al producte este, per les neveres, no? Mm. Pues, bueno, van dir que de tancar. Se va traure la fàbrica que estava jo. Pues bueno, pues ho faran a Xina, si convé. Allà de que els hi dirà res. O a França. Medicaments que feia la fàbrica que jo estava, els tars estan fent a fàbrica. Ai, a França, perdó. Entens? Vull dir que el d'això tens la...
I com és que té tanta força? Qui teniu? Que teniu algú dels verds o alguna
sí,
història?
Sí, quan jo, els verds. El d'això... que ha hagut d'estar ara el Partit Socialista, que hi havia de ministre de l'exterior, el Fischer, i este era dels verds, este la divisió.
Això és un partit important.
Té la divisió en zapatilles de port i sí, home, era un... Bueno, este és un dels verds. I es van ajuntant els socialistes, per això van guanyar els socialistes, sí, i sí, pues, sí. Ministre de l'exterior. Va començar que va ser ministre d'això, de medi ambient, però ja era poca cosa, va ser pues, a l'exterior. Però este, el Josca Fischer este, és un d'ells. Pues, claro, això...
Però tenen força, doncs han de tenir molta força, no?
Molta, molta, molta. Tu has de fer compte que en Antres, la fàbrica que jo estava, o sigui, la secció que jo estava, fem un producte molt dolent, això sí. Però resulta que últimament ja era molt car de produir. I per a continuar s'obligava que la secció estés dins d'una tassa d'acer inoxidable, de vall, terra i ella damunt. Costava més que la secció. Vam dir, fora. Farem a Xina. Ja està, es fan a Xina. L'accionista que li importa. Si es fa a Xina o es fa aquí. Ell cobrarà.
Ell cobrarà igual.
Entens? I això, pues, així, serà tancat. Hi va haver una secció de feia bonos fertilitzants, que allò era, sortien 14 o 15 trens carregats de bono cada dia. Allò es va tancar, també. Jo que hi ha coses que això influeix molt, molt, molt. I les, es deu compte que es gasten uns dinerals enormes. La fàbrica que jo estava, hi havia 47.000 obrers. No? Pues bueno, tu es deu compte que necessita un munt d'aigua, un món de desaigua, i tot s'ha de fer, depuradores s'ha de fer, clar, les van fer tot, però això costa molt. I arriba el moment que no poden competir en els preus. No poden competir. Jo us he fet compte que l'any, per exemple, 90, el sou diguem, una mitja de per hora, i un home, per exemple, 27 marcs, que és uns 13 euros i mig, hora, per allò de 16 anys enrere. I, clar, pues arriba el moment que no. I després has de fer compte que són, se'n vas als 36 dies que te'n vas de vacances. Tot s'ha de pagar. I després...
No surten els comptes.
No surten.
Me van explicar una vegada que ja està inclús a les autopistes. Miren de que les hores dels camions, per exemple, amb circulació, també tenen unes hores determinades. Tenen com a sagrat, me van dir això, eh? Tenen una forma d'actuar que ho tenen així...
Bueno. Això,
que els camions pot... contaminen molt, que això ha de ser en unes hores determinades perquè així no se crema tant combustible, en fi...
Bueno, tenen... Això va ser, i és, m'ha pres que no han canviat, i normalment és que no canvio. Què és? Lo dissabte, a les 10 de la nit, fins al diumenge a les 6 del matí, no pot circular un camió, a menys que sigui una cosa especial. Això és així. Després va ser, segons que camions, ho feien el dissabte al dematí. O sigui, perquè el camió pogués arribar al seu puesto de tornada o a descarregar. Però si arribava un camió a la fàbrica a carregar el que fos, que el camió ja feia estar el diumenge a la matinada.
Sabia que ell es quedava.
Sí, sí, ho sabia. Ho sabia. O sigui, que no pot ser. El diumenge és... No pot ser que l'on camion.
Ojo, quina forma de pensar més diferent d'en altres aquí.
I, claro, després hi ha poblacions que estan pegades a les autopistes i fan unes barreres, no?, per a el sonido retornal, o sigui, que no arribe.
Barreres acústiques, que diuen.
Ah, exacte, no? Hi ha puestos que fan terraplens, o en ciprès, però que el terraplè ja és més alt que el que veus a baix, que està al poble o el que sigui. Ja, això sí, això per molt temps.
I amb això del medi ambient que parlàvem ara, tu que ets caçador, allí què tal això de la cacera?
La cacera allà és per a privilegiats,
sí.
Gent de quarta.
És un esport per rics.
Alemanya és una democràcia molt bona, però en aquest sentit no n'hi ha. Allà per adentrar en una societat de caçadors, per exemple, has de ser algo, el doctor tal, no? I que el doctor tal te faig de padrino, te faig de val per a poder entrar allí i caçar. I després, pues, després jo, com a caçador, pues, no m'agradava. Jo no m'agrada el sistema d'ells. Perquè el sistema d'ells és que tu, pues, dius, bueno, pues, te toca matar dos ciervos. Això que...
I vas allà i que és dius, caça major, més aviat allà.
Sí. Bueno, hi ha la caça menor, que és el feixant i la llebre. Conill,
i amb aquests nivells també és igual? També per entrar en una societat d'aquestes també costa tant?
Algo així, sí. Són els mateixos, no?
Vale. No miren tot.
I allò, pues, bueno, jo he vist caçar, ho he vist, no? I jo als anys 60 tenia un amic, un estudiant, estava a la mateixa residència, em va invitar diverses vegades a casa seva, en un poble d'estar de 100 quilòmetres, finals de setmana, son pare era caçador. Era un metge, un doctor molt famós, i aquell home me va invitar per anar i veia. Pel el sistema que tenia ells, i ell tenia un coto ell sol, o sigui que ell podia fer el que volgués, sí. Però tenia una norma. I, per exemple, ells ho acoten, i això se subhasta. I el que dona més quartos, pues, ho se ho queda. I diuen, bueno, aquí hi ha 50 jabalins, i hi ha 50 ciervos. 5 anys, caça el que vulguis, però quan tu surtes ha de fer el mateix.
Allò?
No, és fàcil, fàcil. Allà. Perquè allà hi ha uns forestals que tenen tot controlat. Diu, noi, un any n'hi pots matar 5. Sí, sí. A més del que t'ha costat, però ho deu. Però allà, per exemple, diuen, bueno, pots matar 2. Pues tu, te diuen, tal dia hi vas tu. Pots entrar d'unes torres, aquí està el bosc, aquí està lo d'això, lo sembrat, no? I des de dalt, pues, arriba aquell no, aquell sí. Oh, claro, perquè, ojo, no tires una femella, no tires... Estàs controlat, eh?
O sigui, disfrutes més quan vas a caçar aquí.
Se
foten uns bons esmorzars, una bona boqueta...
No, però és que ell no t'ho perdis, ell està amb tota la colla del búnquer, eh? Des d'aquí una salutació...
No, aquí l'únic que passa és que després dels esmorzars d'en Bells no hi vagis al bosc, eh?
Sí, sí.
Perquè igual t'encenen, si no portes una bona bandera vermella engegada.
Hi ha una mica de, com de llegenda amb això, no? Dels caçadors, que es foten uns esmorzars amb alcohol i tal.
No, l'altre l'esmorzar no.
No.
Esmorzar no.
Vas a anar a caçar i feu dinar.
Nosaltres fem dinar.
Ja, es quedeu fins a les 10 de la nit dintre.
Estem allà, bueno, millor et menges un bocadillo, un parell de tragos de vi, res. Un cafè, o estàs dins allà el punga. L'altre que van a buscar el rastre, diuen, bueno, arriben, nena. A tal lloc ho farem i a repartir, la gent. Bueno, quan s'acaba, pues, claro, aixes, cap al punga. I arribem al punga, el primer que arriba ja comença a preparar. La paella, una paella, ja som 25 i més, n'hem 7. Diu que no s'acaba aquella paella. I no mos falta de res. A vegades, n'hi ha que marxen corrents.
I un bon estufat no el feu de quan en quan, de jabalí?
També n'hem fet.
Perquè és molt bona la carn estufada de jabalí, si està ben fet.
Sí, però... Nosaltres, perquè l'estufat necessita molt temps.
Ja.
Nosaltres,
bé,
més,
no
la,
més la
paella, la via ràpida. No? Però ho tenim molt bé,
molt bé.
I després la bona harmonia i... Bé.
Que com aquí no s'està mal lloc.
No, Maria, home, no, en aquest sentit no.
Que aquí s'està molt bé.
Allà hi ha coses molt bones, però en el sentit de la casa no nombres, home, això ja és... Però jo que en plan companyerisme, el treball, això és bo. Jo estava molt bé.
I per què se li diu que l'alemà està en cap quadrat? A vegades diu, hòstia, sembles alemà que
bueno,
està en cap quadrat.
Ara t'ho diré. Per què? Ojo, que són cap quadrat per ja de naixement. O sigui que n'hi ha que posen el passaport, cap oval o cap quadrat.
Ah, sí?
Sí, senyor.
Ah, sí.
Vaja, vaja. Jo ho he vist, el passaport d'ells. Amics, han vingut aquí amb mi. Nens? Però bueno, això sí. Tenen el cap d'aquí molt d'això, molt pla i cap quadrat. L'altre que és ovalat, que m'ha sortit aquí darrere. Sí, sí, això és veritat.
I això quina importància té per posar el passaport? No ho entenc, això.
Alguny, perquè no et pots canviar, eh?
Clar.
I poses, ves tu, dius tu cap quadrat i què si li has fotut el passaport de l'altre? Pues ja està, sí. I a vegades un dia ens anem a riure un rato allà a la frontera, no? Per això, per això. Sí, vaja, vaja.
Doncs molt bé, Mariano. Sí. Això se m'ho ha acabat. M'ho ha passat el temps volant, eh? Tot espero bé que els que m'ho estiguin escoltant us hi hagin passat igual que en altres, Martí?
Però quan se m'ho despedeixi, que mos parli una mica lo saludó amb alemà, eh?
Sí.
Que mos deixi allò sentir una paraula complerta, eh?
Sí. Com, auf Wiedersehen. No diria que...
Doncs molt bé, Mariano.
Què vol dir això d'auf Wiedersehen?
Hasta la vista.
Hasta la vista, molt bé.
Hasta la vista.
Que t'has molt conegut,
molt
eh?
Maca. Sí, sí.
Priscot, també es diuen. Però això ho diuen més ja... Em da la part de Bayer. Cris Got. Saluda a Déu.
Saluda a Déu, Cris Got.
Cris Got.
Doncs molt bé, Mariano. Ha sigut un plaer tenir-te aquí.
Gràcies.
Vale?
Jo, doncs, pues, mira, no sé com m'hauré explicat, però...
La mar de bé. Tothom t'entés la mar de bé, segur.
Suposo.
No hi ha cap problema.
Però que vull dir que no és allò de res de l'altre món, però vull dir que hi ha coses bones allà.
Doncs molt bé,
coses,
doncs.
Pues, que no. Una de les coses dolentes és el clima. Clima,
ja. És que el clima que tenim això, perquè per això et venen tants cap aquí ara.
Mira, si compte que allà hi ha tingut un hivern terrible, mira, les aigües del desgel.
Molt bé, doncs, si voleu demà tornar a escoltar el Mariano, ja ho sabeu, a partir de les 6 de la tarda tornarem a estar amb vosaltres. I si no, teniu temps, doncs el dimecres, a partir de les 8 de la tarda tornarem a estar amb altres. Res més que dius, donar les gràcies al Jaume Martí. El mes que ve, Jaume.
Sí, home, tant.
Espero el dia 30 d'abril veure't a Riudoms.
Ui, això
ja saps per què t'ho dic. L'Albert Pedrol, que està amb les seves coses.
Si vols, ja anirem tu i jo. Agafarem un cavall del Fèlix i anirem.
Això, a trote.
I vaig una caminar a ells.
I res més.
Els joves.
Hasta el mes que ve. Gràcies.